els podcasts de Ràdio Estel.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Hola, Leo Espluga.
Hola.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Ostres, tu. Solo sant el peligro, eh? Ens han deixat avui.
Bueno, som mi.
Com estàs tu? Ja estàs refredant i res? De...
Bueno, la setmana passada estava una mica fotut.
Sí.
Però jo diria que estic bé. Però bueno, vaja, no les tinc totes, eh?
Comencem bé. Jo diria que estic bé. Això
sí,
m'agrada,
sí,
no?
Sí.
Això ens ho hem de dir més, jo crec, Leo, no? Poc ens ho diem, no? No...
Ai, m'ho dic bastant, no? Jo estic bé, crec. Ja està.
Ja està. Ja està. I ja ho tens. Bola de drac o no? Tu eres... O, clar, et va enganxar potser...
Jo he vist la bola de drac, però l'he vist, l'he llegida, però no, de les mítiques sèries aquestes d'anime, no és la meva preferida, de dir.
No?
Està bé? Jo sóc més de Naruto,
sí?
d'Inuyasha... de Blade, de totes aquestes.
Mira, doncs mira, jo prenc nota. Amb el nostre filòsof de capçalera, podríem dir, al final aquesta secció la traslladarem als dimarts per intentar, a veure si podem. Per mi els dimarts, el pitjor dia de la setmana, per tu quin dia és, Leo? Tens algun dia així que no t'agradi tant o no?
Depèn de la setmana. No, clar, perquè depèn del que et toqui aquella setmana m'agrada més o menys.
Pregunto. Pregunto.
Però clar, els dimarts tenen mala fama, no?
Jo tinc els dimarts, per mi és el pitjor. Per què? No ho entenc. Bueno, potser sí, perquè és com que...
Ja portes dos dies, però queda molt pel divendres.
Tal qual, no? Ja. No veus el futur, no? No veus com s'acaba la setmana. Bueno, doncs tindrem els dimarts el Leo Espluga perquè ens ajudi, diguéssim, en aquest pitjor dia, entre cometes, de la setmana. I amb ell ja sabeu que el que fem és tocar doncs, els temes des d'un punt de vista filosòfic. Una de les grans preocupacions, Leo, d'aquest temps que ens ha tocat viure, de fet, ho hem viscut justament aquest cap de setmana amb aquesta gran manifestació que s'ha vist al carrer, és, sens dubte, el tema de l'habitatge.
T'acordes que te dije que me iba a mudar, pues me pillé una cueva, pero está sin amueblar. Va, súbete al tándem, cometamos una locura.
Próxima estación.
Palacio de la Tortura. Mira una cantina.
Bueno, ja sabeu, dèiem, dissabte passat, desenes de milers de persones doncs van fer sonar els seus clauers pels carrers de Barcelona per exigir mesures urgents, per accedir a habitatges assequibles, sobretot una rebaixada del 50% del preu de lloguer. No sé, Leo, dret de la llar.
Bueno, jo vaig estar a la mani, vull dir, crec que això ja deia una mica la meva opinió. Total, o sigui... és com algú molt... No sé com explicar-ho, però... És com un must, no? Com una obligació, gairebé.
Sí.
No? Em sembla com un tema gairebé de...
És d'obligació, el fet de... Exigir, no? Leo, no sé com, cap a on vols anar, no? De dir, és un dret, per tant, és per aquí o no?
Bueno, clar, la qüestió de... Aquí el tema seria, vale, quan pensem una qüestió com aquesta,
sí.
No? Hem d'entendre el que és un dret, el que no és un dret, el que podríem demandar com una necessitat. No és el mateix una necessitat que un dret. Per desgràcia, podríem dir, potser no. Però al final hem d'entendre que el dret és una cosa que pertany a l'estat de dret. O sigui, he dit de gran obvietat, però no ho és. O sigui, quan parlem de drets, parlem d'estat jurídic. No? O sigui, el dret és un terme jurídic, no és un terme filosòfic o no és un terme social, o no és un terme jurídic, no? Que, o sigui, els drets s'enteren dintre d'un estat de dret. No? És a dir, no són... Abans la filosofia es va fer moltes preguntes, no? de quan va començar, quan s'apareix la qüestió del dret, no? que apareix precisament amb el dret romà, i després es modifica amb la monarquia i demés, i comencen a haver totes les teories que estan envoltes, no? I amb l'època de... jo diria l'edat mitjana tardia, no? Es comencen a fer les preguntes de si hi ha uns drets naturals, si el ser humà, per el fet de ser ser humà, no? Si l'home té uns drets naturals. No? És a dir, que hi ha uns drets que tenen una relació teològica, no? amb Déu i demés, i per tant el ser humà té una sèrie de drets, pel mer fet de ser humans, tenen uns drets, i se'n diu dret natural. No? I a partir d'aquests drets naturals es busca justificar el dret jurídic, el dret civil, se n'hi diu. No? Llavors, com hi ha uns drets naturals que són innegociables, no? I a partir d'aquests drets naturals definim els drets civils, que és com doncs, la llei i demés, que és la llei natural i la llei humana. Què succeeix? Que s'abandona aquesta idea per una sèrie de problemàtiques i ens arribem a un punt on els drets són una negociació social, no? O sigui, els drets són el que defineixen un ordre polític, no? Llavors, cada ordre polític té una sèrie de drets i deures, no? Que té els governants respecte als governats, no diríem, jo què sé. És una tonteria, però la idea de la monarquia absoluta, per exemple, que estic donant una volta, però crec que té sentit per explicar tot
plegat. Està com justificat, no? Per
sí, sí, vale. Sí. És, diríem que, per exemple, els camperols i la sèrie tenen una obligació absoluta amb el rei, no? És a dir, que tenen... que no poden escollir el seu governant i a més, però en canvi el rei els hi deu una protecció total, no?
Sí.
Llavors hi ha una relació familiar entre el governat i el governant.
Sí.
No? Això quan passem un poder representatiu canvia, no? I llavors diríem que hi ha una sèrie de lleis que han de protegir el tema. Què passa amb el dret a l'habitatge? El dret a l'habitatge podríem dir que s'inscriu dintre de la proclama del dret a la vida digna, no? Que diríem quan es comença a pensar, per exemple, l'estat liberal, que és el nostre estat, diríem, no? I John Locke és un dels grans pensadors, no? Hi ha com uns drets fonamentals, que és el dret a la propietat privada, el dret a la llibertat, el dret a la vida, etc. No? S'entén que el dret a l'habitatge s'inscriu dintre el dret a la propietat privada i és un dret fonamental per assegurar el teixit social. No? És a dir, s'entén que la propietat privada, hi ha una propietat que cada persona hauria de tenir, suposadament, no?, aquest habitatge, per després ja poder tindre un mercat. No? Hi ha com uns mínims, seríem uns mínims, diríem. No? Què passa? Que del dicho al hecho hay un trecho. No? Yeah. Pues del dret al fet hi ha un bon tret. No, mm-hmm. No sé, seria una mica la idea aquesta de l'habitatge.
Mm-hmm. Tu entens per això, Leo, que hi hagi gent, no?, que deies tu, no?, aquests drets, que deies tu, aquest dret de la propietat privada i tot plegat. Però entens que hi hagi gent que no estigui a favor, diguéssim, d'aquesta, no?, manifestació que va haver-hi aquesta
setmana? Sí, clar, no, evidentment que entenc que no hi hagi, perquè hi ha uns interessos. O sigui, òbviament, si tu ets un gran rentista, doncs, òbviament estàs en contra d'aquesta manifestació, no? Vull dir, com... perquè estan atentant en contra el teu... privilegi de poder ser un paràsit social, no, diríem. No, perquè, clar, hem de tenir una cosa molt clara. O sigui, en termes econòmics, ja no cal posar-se en termes... O sigui, inclús els grans defensors del capitalisme, no, com pot ser Adam Smith, no, el llibre de la riquesa de les nacions, Adam Smith, on defensa el mode de producció del capital, ell deixa molt clar que un rentista és un paràsit. Adam Smith, no Karl Marx, el de la barba. No, Adam Smith deixa molt clar que un rentista és un paràsit. Perquè és una persona que no genera un valor. No genera valor, perquè al final l'economia va de generar valor amb uns recursos limitats. No? És com amb uns recursos limitats generar una sèrie de valor. Doncs el rentista no genera valor. El rentista el que fa és extreure valor sense produir valor. Per tant, és literalment un paràsit, en termes quasi biològics, podríem dir. No? Llavors, què passa? Si un és un paràsit... vol seguir sent un paràsit perquè s'està molt bé sent un paràsit, no? Jo no produeixo valor i em deixo extreure valor i ja està funcionant, no? Doncs clar, això per una banda. Després, hi ha tota una sèrie de gent que no està massa d'acord amb això, o que pot estar d'acord en un sentit de bueno, sí...
Bueno, que potser amb algunes coses sí...
Un rotllo moderat, no? Aquest rotllo de bueno, sí, hauríem de... Però vaja, que... hem d'anar fent, potser hauríem de tindre... Potser és que falta oferta, no? Construir més blocs, el que sigui. Hem de... moderem una mica, tal... Digues.
No, però és que et volia dir, clar, entenem també que hi hagi gent que potser critiqui aquest moviment per pensar que són utopies, que no deixa de ser, per exemple, baixar clar. El 50% al lloguer.
Clar, però és que el tema ja, mira quin punt ridícul hem arribat, en el qual ja no se n'hi diu utopies a viure en un món lliure on tothom pugui estar a gust, pugui estar bé, una utopia socialista, no? Una utopia de on tinguem temps lliure, on puguem tindre una criança compartida, on podem dedicar-nos als nostres plaers, on el ser humà es pugui dedicar a expressar-se artísticament i no estar atrapat sota una feina insuportable. Això ja no és una utopia, sinó que tota aquesta vida horrorosa que vivim aquí amb un mes pagant menys de lloguer ja és una utopia. O sigui, el punt és delirant que hem arribat de derrota imaginària com a societat, no? O sigui, tenim tal derrota en termes imaginatius, en termes d'esperança, en termes de projectar-nos a un futur, no? Aquesta gran frase d'aquest realisme capitalista tan absolut, que estem anomenant a baixar el 50% del lloguer un somni irreal. Això és un deliri, això és una derrota, que en temps de previs a l'època de Thatcher, del 92, seria ridícul dir això, no? En termes d'on hi havia un projecte social que aspirava a transformar el món, aquesta idea de trobar irreal, baixar el 50% dels lloguers, hagués sigut vist... O sigui, si hi ha hagut en èpoques, no, de pressió social, on els blocs anarquistes tenien 1 milió d'afiliats, on hi havia uns sindicats potents, que s'exercia una pressió social real, on hi havia una vaga revolucionària, etc, no s'hagués vist com un objectiu desproporcionat. Perquè no és un objectiu desproporcionat. No ho és. No ho és. És una qüestió... El que és una utopia, i el que sí que es pot criticar o debatre si és viable o no, és tot el que hem anomenat abans, no? Que jo crec que és una cosa per la qual val la pena aspirar i lluitar. Però això és una pressió realista, no? Que crec. I jo crec que la gent també té aquesta por, no? Aquest rotllo moderat, té aquesta por de cop veure com una mica de demanda social, no? Perquè veuen com el rotllo... La gent jo crec que li ve aquest rotllo de Marx i Engels, no? Del manifest comunista, un fantasma recorre Europa, una altra vegada dels fantasmes, no? Els fantasmes aquests de... No vagi ser que la gent comenci a demanar drets. Quina bogeria, no? Quina bogeria que tots puguem tindre una vida una mica digna. Uf. Oh, qué miedo, no? Que em cremaran la tenda o em saquejaran o jo què sé, el terror revolucionari o alguna cosa així. Però que aquesta gent, jo els diria que poden estar molt tranquils perquè estem lluny d'aquí, eh? Per desgràcia, poden dormir molt tranquils, no? Seria el tema.
Des del punt de vista de filosofia... No, és brutal. És que és això, Leo. Des del punt de vista de la filosofia, com creus que s'hauria de solucionar el problema de l'habitatge?
Clar, o sigui, des d'un punt de vista filosòfic, no? Jo crec que ens hem de fer la pregunta... Pels recursos. És una pregunta una mica... No és una pregunta que és... Per mi és cabdal, no? Que és fer una pregunta... De quina manera podem afrontar el repte de... Tenim uns recursos limitats, no? És a dir, no podem... El capitalisme es funda sobre una promesa, que és el del creixement il·limitat, no? Promet un creixement econòmic il·limitat, però estem davant d'un món que és limitat, en el qual... no pot assimilar el gasto, no pot assimilar la brossa que llancem, no pot assimilar les emissions de CO2, no pot... I això s'expressa en la crisi d'habitatge. No són dos temes separats, són dos temes que van de la mà, no? Llavors, ens hem de replantejar si el creixement és la idea sobre la qual hem de fundar la nostra societat, no? Perquè un cop crec que haguem deixat clar que el creixement no és la idea fonamental, entendrem que no és... vàlid, no és legítim i ni és desitjable veure en termes de creixement i de rentabilitat una cosa com la vivenda.
Yeah.
I un cop haguem fet aquest canvi de xip, podem entendre que la vivenda opera com la condició bàsica que ja apareix en els textos sagrats antics, no? El dret a una llar, a un lloc on s'estigui calent, on no passa fred, no? On poder-te reunir amb els altres, on poder construir una família, sigui el model familiar que sigui, però una família, al final, doncs podrem començar a plantejar una altra manera de viure, no? Que jo crec que és una manera de viure que no sigui aquesta manera aspiracional, delirant i neuròtica, no? Llavors els habitatges podran ser llars i es podrà construir teixit social, no? Perquè, clar, com s'ha de construir teixit social amb la situació de la vivenda que hi ha? No es pot construir teixit social. Hi ha una... Els teixits socials es tallen constantment, la gent s'esforça per reteixir, però com pots reteixir si els teus barris són gentrificats, si t'obliguen a marxar a la perifèria, si es perd la identitat, si els negocis han de marxar... Sí, no es pot construir tot això, no? Llavors jo crec que filosòficament hi ha l'obligació de... A part de parlar de lo explícit, que és evidentment que els preus del lloguer són molt alts, hem de parlar de per què és desitjable que siguin més baixos, no? O sigui, al final l'ésser humà es mou pel desig, no? Si desitgem, ens mou el desig. Llavors hem de començar a pensar un desig que ens mogui, no? Que és un desig d'una altra manera de viure, perquè per això volem els lloguers baixos. No per seguir vivint igual pagant menys. No. volem pagar menys per viure d'una altra manera i, en definitiva, ser més feliços, que al final és el que desitgem totes.
Leo Espluga.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estat.
El mil·lenari de Montserrat al Palau Robert. Descobreix l'exposició Montserrat, 1000 anys, la celebració d'una fita mil·lenària històrica. Una experiència immersiva al santuari de Montserrat de tothom per viure la seva essència al 100%. Et transportarem a llocs normalment no accessibles del seu interior i descobriràs noves maneres de viure Montserrat gràcies a la realitat virtual. Fins al 6 de gener, Montserrat, 1000 anys, al Palau Robert. Endins a ti, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.